Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Divendres ja a les portes del cap de setmana, una ciutat que avui parla amb la tinent d'alcaldia responsable de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Calella, la Montserrat Mateu. Ahir va tenir lloc una reunió de les direccions dels diferents centres educatius de Calella per traçar el full de ruta d'aquest final de curs i posar damunt la taula la preparació de la tornada a l'escola de cara al mes de setembre. Avui també ens farem ressò d'aquest Dia Mundial contra el Tabac de cara a aquest diumenge. No fumeu, tot són inconvenients. En parlarem amb el Julià Cruz, que és infermer de la consulta del tabac del CAP de Calella. I avui és divendres i, per tant, avui toca, bé, una miqueta donar-li un caire més festiu a la ciutat. Parlarem, descobrirem un grup de Calella, es diuen Jaun Rovelló. Amb ells parlarem al final d'aquesta hora de la ciutat. I acabarem recordant la música de Noé Gallagher dels Oasis, avui fa anys del naixement del líder d'aquesta formació, els Oasis. Era tal dia com avui de l'any 67. Salutacions de qui us parla, el meu nom Sònia Muntanyola, als controls i tenim el Víctor Riera i el Jaume Riera. Comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps per avui i el cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la jornada ben capçalada per un temps que s'ha de complicar, sobretot de cara a aquesta tarda vespre, amb l'arribada de les tempestes que afectaran la zona del prelitoral cap aquí a la nostra comarca. Unes precipitacions que en general no esperem que siguin destacables, però puntualment algun xàfec pot arribar a ser d'intensitat moderada. Per tant, aquest matí, migdia, fins i tot primeres hores de la tarda, l'ambient serà assolellat, però després veurem aquestes nuvolades que creixeran amb força i que, com dèiem, podran arribar a deixar algun xàfec, més probable, evidentment, cap a la zona interior de la comarca i menys a prop de la costa, però també arribarà alguna gotellada. Pel que fa a les temperatures, avui continuaran semblants a les d'ahir, i per cert, moltes màximes van tornar a baixar una miqueta més, i aquesta passada nit també han baixat les temperatures nocturnes. Com dèiem, s'espera una situació encapçalada per aquestes temperatures més aviat agradables per l'època de l'any, els vents fluixos, uns vents que bufaran del sud-oest, entre el sud i el sud-oest, en el conjunt de la costa maresmenca al llarg del dia d'avui, i la situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de maró. De cara a demà, demà dissabte, s'espera un dia més tranquil. Hi haurà restes de núvols, no esperem precipitacions, però altre cop a la tarda veurem molta nuvolada cap a la zona prelitoral. Per tant, si mirem cap a l'interior del Maresme, alguna gotellada podria arribar a fregar la zona de la serrada litoral, però demà en conjunt, en bona part de la comarca, no s'esperen pluges. Els vents demà continuaran fluixos al matí, lleugerament moderats a la tarda, de mar cap a terra. Temperatures agradables, fins i tot fresquetes durant la nit. Pel que fa a la predicció, de cara a demà passat diumenge, s'ha de mantenir el temps tranquil, l'ambient assolellat, nuvolades de tarda sí que hi haurà, però sense precipitacions, i tot això amb unes temperatures que diumenge pujaran una mica. Dilluns podríem tornar a tenir un increment de la inestabilitat i durant la tarda, altre cop, alguns ruixats podrien arribar aquí a la comarca.
Molt bé, gràcies, Quim. Si heu de fer servir el transport públic, primer de tot informar que puja l'oferta de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona pels caps de setmana i festius. Els principals operadors ferroviaris augmenten la seva oferta fins al 80% en general, destacant Renfe, que incrementa els serveis de Rodalies a Barcelona fins a un 88%. Els serveis de bus oscil·len entre el 55% i el 72%. A aquesta hora, a la R1, que és la línia que passa pel Maresme, no hi ha incidències. Noemí Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen avui a comarca?
Doncs bé, les obres del pont de la Tordera estaran acabades per l'octubre, el pont de la carretera, no,
ah, mira,
el de Renfe. Així ho va anunciar ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va visitar les obres de reconstrucció del nou pont sobre la Tordera que uneix per carretera amb Blanes i Malgrat de Mar. Calvet assegurava que el final del nou pont serà possible 2 mesos abans del que s'havia dit inicialment que es previa per finals d'any, però amb tot assegura que estarà llest per l'octubre. Si et sembla bé, escoltem-lo.
Molt bé, sentim-lo.
Des de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat s'ha estat treballant amb les empreses adjudicatàries, de manera que ara, avui, podem anunciar, li dèiem a l'alcalde fa una estona, que retallarem 2 mesos al calendari. I, per tant, la tindrem en servei el mes d'octubre, contra el desembre. Això doncs, ens permetrà millorar la mobilitat. És un pont molt utilitzat i, per tant, estarà en servei i donant servei als ciutadans d'aquesta àrea del territori, del Maresme Nord, la Selva Marítima, en plena funcionalitat a partir del mes d'octubre.
El temporal Glòria va destrossar el pont de vehicles i també el ferroviari. El nou pont per als vehicles estarà situat en el mateix punt, tindrà una longitud prop de 220 metres i una amplada de 12 metres. La infraestructura guanyarà per tant amplada perquè puguin passar-hi dos vehicles còmodament amb dos carrils de 3 metres i mig cadascun i incorporar també un carril bici i una vorera de 3 metres. D'altra banda, també s'ha dimensionat perquè pugui resistir a futures crescudes del riu i que no passi com el que va passar aquest gener.
Ostres,
perquè tot
I tant.
El més important era reforçar. Uh-huh. Reparar aquest pont costarà 5,3 milions d'euros i per aquesta infraestructura passaven diàriament uns 8.000 vehicles. Per tant, corre pressa a poder reparar-lo.
Doncs sí. Què més, Nomi?
I sabem més qüestions, en aquest cas de coronavirus, perquè la Fiscalia de l'àrea de Mataró, Arenys de Mar, ha obert una investigació penal a una residència de gent gran de Mataró. Les diligències d'investigació s'han iniciat arran de la situació produïda fa un mes, quan hi va haver 21 defuncions per Covid-19 i més de la meitat dels residents van donar positiu. De fet, a mitjans d'aquest mes, l'Associació de Veïns del Barri de Cerdanyola, de la capital maresmenca, va sol·licitar a la Fiscalia que engegués una investigació per esclarir el que havia succeït en aquest centre geriàtic de titularitat pública. En un comunicat, l'associació explicava que la denúncia es basa en les suposades males pràctiques en la gestió diària del centre que hauria provocat doncs, aquesta gran quantitat de contagis que malauradament han generat algunes defuncions en els residents. Aquesta és una de les 11 investigacions que la Fiscalia ha iniciat arreu de l'Estat aquesta última setmana. Al Maresme està aquesta investigació a la residència de Mataró i també a principis de mes la Fiscalia va obrir diligències d'investigació a la residència Canamell de Premià de Mar i a la residència Sant Cebrià a Tiana.
Molt bé. Alguna cosa més, Naomi?
I un últim breu, acabem, perquè atenció, perquè la policia local de Pineda ha advertit d'un nou mètode d'estafa, sobretot a la gent gran.
Vaja.
Es veu que uns impostors es fan passar per comercials que volen desinfectar el domicili amb ozó, que és un fet totalment fals i que només busquen estafar a la gent gran.
A més, no obriu la porta a
ningú. No cal obrir la
porta,
exacte. A més, diuen que si fas aquest tractament de desinfecció amb ells, et regalen un tractament fisioterapèutic que també és totalment fals. Per tant, en cas de detectar aquest mètode d'estafa o qualsevol altre, recomana trucar a la policia local, no obrir la porta o a Mossos d'Esquadra.
No, i trucar a la policia i dir, escolta...
Informar de l'estafa.
Clar, informar de l'estafa, que és de l'única manera que es pot controlar aquesta gent. Molt bé, Naomi, fins a la 1 a l'informatiu. Gràcies.
A vosaltres.
Repassem el que diu la premsa d'avui, al Punt Avui, i llegim tanca Nissan, la decisió de la multinacional que afecta 3.000 llocs de treball directes i uns 20.000 indirectes. És el titular al Punt Avui, El Periódico. També en la mateixa línia, Nissan deixa Catalunya i fulmina 20.000 llocs de feina, i a La Vanguardia, Nissan tanca Barcelona i assumeix l'automòbil en la incertesa. És el que diu la premsa d'avui. Fem una pausa i parlem d'aquesta reunió d'ahir amb les direccions de les escoles de Calella, en aquest cas de l'alcaldessa Montserrat Candini i també la tinent d'alcaldia responsable de l'àrea d'educació, Montserrat Mateu. Fins ara.
Calella Televisió.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, plaça de l'Església, Calella. Pots demanar hora trucant al 93 769 46 28.
En la situació actual vigent, Decofret ofereix els seus serveis a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament. Equipaments d'higiene i prevenció per oferir a clients i treballadors les necessàries mesures de seguretat. Mampares i separadors de metacrilat o vidre securitzat. Equips de desinfecció mitjançant ozó i depuradors d'aire amb tecnologia ultravioleta per mantenir l'ambient lliure de virus, bactèries i olors de forma segura per les persones. A Decofred disposem d'equips bàsics de paret, depuradors d'aire portàtils i equips de tractaments de xoc per esterilitzacions en profunditat. Informeu-vos de les diferents propostes i solucions segons les necessitats del vostre negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. A la mateixa Nacional 2, telèfon 93 766 0074.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
L'Ajuntament de Calella informa.
Si tens una urgència, truca al 112 o a la policia local al 93 766 59 20.
Ajuntament de Calella.
Ràdio Calella Televisió.
@
Ràdio Calella TV.
Doncs anem per la primera de les entrevistes d'avui. Les direccions de les escoles de Calella es van reunir ahir amb representants municipals. Podem parlar a aquesta hora del matí amb Montserrat Mateu, que és la tinent d'alcaldia de l'àrea d'educació. Senyora Mateu, ja la veiem, bon dia.
Bon dia.
Com va anar aquesta reunió?
La reunió va anar bé. La reunió va anar bé. El que passa que és que estem en la mateixa línia que us vaig comentar la setmana passada, just el dia, no feia 24 hores que havia sortit el pla de reobertura de les escoles pel mes de juny, que uh-huh. ja veureu que hi haurà canvis en aquest dia de reobertura. La reunió doncs, es van manifestar les mateixes mancances que us vaig comentar la setmana passada per part del departament i que, en definitiva, que deixen en mans de les direccions de les escoles i en mans dels ajuntaments aquest pla de reobertura.
Entenc per les seves paraules que el que ens està dient és que se'n renta les mans el departament i passa la patata calenta a un altre?
A veure, rentar-se'n del tot les mans, jo no ho diria d'aquesta manera, però sí que les instruccions les deixa molt en mans de les escoles. Per exemple, sí que hi ha hagut una reunió de totes les direccions de les escoles de Calella, tant de primària com de secundària, amb l'inspectora de la zona, per més o menys consensuar quines serien les indicacions d'aquesta reobertura, d'acord? Però hi ha punts, com per exemple, no per ara, però sí de cara al setembre, que és el que més preocupa, que és els espais. Els espais necessitaran aquests espais per poder donar entrada a tots els alumnes a les nostres escoles. I aquest és un punt que sí que hi haurem de que els ajuntaments hi hauran d'ajudar.
Després en parlarem d'això dels espais, regidora. Les escoles havien d'obrir en principi dilluns, però en el cas del Maresme ho han posposat el dia 8, no? Per unificar doncs, que tota la comarca estigui en fase 2. És aquest el motiu?
Sí, és aquest el motiu. Sabeu que nosaltres, Calella, pertany a la regió sanitària de Girona i, per tant, aquesta zona, aquesta regió sanitària, passàvem el dia 1 de juny a fase 2. Però ja sabeu que tenim dins del Maresme la zona també regió sanitària que pertany a la zona de Barcelona i ells no entraven fins al dia 8 en aquesta fase 2 i amb una reunió també que es va fer amb el Departament d'Educació, totes les escoles del Maresme es van posar d'acord, tant les públiques com les concertades, per començar tots el dia 8 de juny. I per tant aquí ja tenim el primer canvi, és a dir, en lloc de començar l'1, doncs es farà començar aquesta reobertura es farà el dia 8 de juny.
Clar, perquè cal tenir en compte que potser hi ha estudiants de Calella que, per exemple, estudia en Arenys, no? Llavors, clar, la mobilitat seria complicada, no? Suposo que la cosa ha d'anar per aquí,
complicat.
No?
Mm-hmm. Sí. S'ha fet per anar tots a la una, eh? I que també el Servei Territorial pugui donar les mateixes respostes en els mateixos moments a totes les escoles, i no en uns avançar-nos i en els altres encara deixar-los sense aquestes respostes.
Senyora Mateu, quin dia acaba l'escola? Quin dia és l'últim dia?
El 19 de juny.
Per tant, els nanos aniran entre el 8 i el 19, no? Són un parell de setmanetes?
Seran un parell de setmanetes, però no es pot dir que els alumnes aniran a escola si pensem en la manera de normal d'anar a escola. Sí. Mm. És a dir, hi haurà uns requisits que cada escola que s'ha consensuat amb la Inspecció d'Educació amb el Departament, requisits de quins alumnes podran assistir a escola. Ja vaig comentar també l'altre dia que sobretot es prioritzen, tot i que és de forma voluntària, però sí que es prioritzen els finals d'etapa. És a dir, es prioritza un sisè de primària, es prioritza un quart d'ESO, es prioritza un segon de batxillerat, o es prioritzen, en els casos de les escoles de secundària que tinguin centres de formació, es prioritzen aquells segons de cicles en acabament d'etapes. Aleshores, hi ha uns requisits per a tots aquests alumnes, hi ha unes declaracions de responsabilitat per part dels pares i aquestes declaracions de responsabilitat sobretot van en funció d'aquesta conciliació família-treball. És a dir, aquells pares que argumentin de que no hi ha manera que aquells alumnes, de que els pares no poden fer-se càrrec dels alumnes, doncs assistiran a l'escola. Però també cada escola marcarà els horaris, marcarà les entrades i sortides d'aquests alumnes.
Malgrat es recomana que els alumnes de final de cicle, sisè de primària, quart d'ESO o segon de batxillerat, sí que hi vagin per tancar, no? Per tancar el cercle, no?
Sí, és el que he comentat. Són finals d'etapa i és molt important que aquests alumnes no només tanquin el cercle, sinó també, per part del tutor, orientacions de cara a l'etapa següent. Sí, és important, és molt important per aquests cursos.
Ahir van començar doncs, a dibuixar, a traçar una miqueta aquest full de ruta. Les famílies estan angoixades, els pares estem angoixats perquè no sabem quin escenari ens trobarem el mes de setembre. Ens el pot començar a dibuixar, senyora Mateu?
Difícilment, perquè el mateix director de Serveis Territorials, el senyor Pere Masó, ja va comunicar a totes les escoles que fins la primera setmana de juny no donarà orientacions per l'obertura del setembre. És a dir, quines mesures de contingència s'haurà d'aplicar a les escoles per poder fer la reobertura del mes de setembre. Per tant, orientacions clares, ara per ara, no les té ningú. Esperem la setmana que ve poder-les tenir.
Clar, és molt difícil treballar sense tenir instruccions, no? Perquè igual comences a fer una feina que després no et serveix de res.
Sí, cert. I és aquesta falta de claretat que l'estem comentant des del principi de la crisi sanitària. És a dir, falta de claretat en qualsevol tipus d'instrucció, en instruccions escolars sobretot.
Hi ha algunes escoles que han decidit no obrir, diuen que no volen convertir les escoles en un lloc de por, en nens amb mascareta, amb distàncies. Veig que no és el cas, no?, de les escoles de Calella.
No. És el tema mascareta, hi ha unes recomanacions i és que els alumnes, si es prenen les mesures sanitàries del distanciament, no han d'anar amb mascareta aquests alumnes. Els que sí que recomanen que vagin amb mascareta són els docents, però els alumnes no. No, si es pot establir aquest distanciament, no fa falta.
Podran sortir al pati al llarg d'aquestes dues setmanes a jugar entre ells?
Aquest és un altre altre punt de conflictiu, perquè, clar, es recomana que els alumnes no es desplacin per les escoles, que els alumnes que estiguin en aquests grups reduïts, que després, si voleu, en parlem, doncs no es puguin moure de l'aula on són. Per tant, si comencem a moure alumnes per fer diferents franges horàries, per anar als patis o per tenir aquesta mitja horeta d'esbarjo, es complica el que no hi ha, és dir, el tema contacte, és dir, inevitablement hi haurà contacte.
Clar, clar. I per tant, com ho faran, regidora?
De fet, les escoles no s'estan plantejant el tema pati, És a dir, ells faran uns horaris pels el que són l'etapa de segon cicle d'infantil, que serà de 9 a 1, intentaran tenir-los a les aules amb grups reduïts, i la resta d'alumnat, que ja dic que es prioritzaran aquestes etapes, finals d'etapes, seran un parell d'horetes a les escoles amb el tutor i amb aquesta acció tutorial, i per tant s'evitaran els patis.
En aquesta reunió que van tenir ahir també hi eren les llars d'infants? També les privades?
Sí, també hi eren, Sí, les dues llars d'infants privades de la nostra ciutat, Mafalda i Children's, sí.
Ah, que deixa, les instruccions les deixen en una situació molt delicada. No sé si ahir van parlar d'això, si hi ha alguna informació més que ens pugui transmetre.
Sí, no, de fet, la situació segueix sent la mateixa, és una situació greu. Tal com us havia comentat, mantenen les directrius del departament mantenen els 5 infants per espai. Aquesta mesura és totalment inviable per poder mantenir econòmicament aquestes llars d'infants de gestió privada. I des de s'està estudiant els casos i intentant buscar possibles solucions, no ara, sinó de cara al setembre.
La Lídia Soler de la Mafalda ens confirmava aquí que veia bastant impossible que pogués obrir el seu centre de cara al setembre. Però clar, hi ha pares que se'n refien d'aquestes places per poder deixar els nanos per poder anar a treballar. Quina resposta els hi podran donar?
Doncs que s'està estudiant possibles solucions. No us podem dir res més, perquè la situació és crítica. Uh-huh. És crítica, sí. I aquesta... a més és un problema per la ciutadania, clar. Com dèiem l'altre dia, aquesta conciliació família-treball amb aquests infants de 0 a 3 anys, s'està estudiant amb diferents solucions.
Una de les solucions, li torno a fer la pregunta que li feia la setmana passada, passa per ampliar places a l'escola Bressol Municipal, al Carrilet?
No es pot, no podem, perquè els espais són els que són. Els espais són els que són. És a dir, l'escola Bressol Municipal, té uns 8 espais per poder tenir els diferents en els diferents infants que estan en la llar del Carrilet, i aquí també passaria per buscar espais per poder encabir la resta d'infants, però com a la nostra casa, també en les de gestió privada.
Perquè que les escoles tinguessin un servei de guarderia per infants de 0 a 3 anys és una possibilitat que tenen damunt la taula? Pregunto.
No, perquè ja tenim problemes d'espai pels alumnes de segon cicle d'infantil i primària, i en el cas de secundària, doncs a secundària, és a dir, és totalment inviable pensar en uns possibles espais per primer cicle d'infantil.
I aleshores, contemplen algun espai municipal amb professorat que pugui contractar l'Ajuntament perquè guardi d'aquestes criatures?
A veure, contemplar espais es pot contemplar, i de fet ahir ja es va, en la reunió, doncs ja es va parlar de possibles espais municipals, El tema del professorat, clar, és un tema del Departament d'Educació, és a dir, no recau en l'Ajuntament també l'aportació de professorat.
Bueno, de la pública sí, no? De la llar d'infants municipals sí, no? Que depèn de l'Ajuntament?
De la llar d'infants, sí. De la llar d'infants, sí. En principi, doncs, es podria contemplar aquesta solució.
Mm? Clar, perquè tenen números de quants nanos quedarien fora de la guarderia si les privades no poguessin obrir, perquè no els hi surt a compte?
No, sincerament no. Uh-huh. Sincerament no. A veure, si per exemple, doncs a veure, si Mafalda té una cinquantena d'alumnats...
Clar, podem anar-nos ben bé a uns 80, altre, 80 nanos, no? Altre, criatures, vaja.
Cinquantena. I la... Sí, sí. Uh-huh,
clar,
sí. Sí. Podríem anar als voltant d'un 80 alumnes.
I quan creuen que tindran ja una miqueta el full de ruta traçat, senyora Mateu?
Bé, la setmana que ve esperem instruccions de serveis territorials, tal i com es va notificar fa dues setmanes, que la primera setmana de juny hi hauria el full de ruta seguir el mes de setembre, i així estem a l'espera. Totes les escoles i totes les direccions estan a l'espera d'aquest full de ruta seguir.
Perquè vostès sí, els hi han comunicat oficialment si aquestes dues llars d'infants privades obriran o no?
No, oficialment no ens han comunicat, eh? És a dir, ja es parla, hi ha possibilitats, i sí que ens han manifestat la gravetat de la situació, d'acord? Però en cap moment és un tancament oficial.
I dels espais municipals, que potser caldrà habilitar-los de cara al setembre, amb quins espais treballen?
Doncs, per exemple, es pot treballar, podríem estar pensant, doncs, amb el pavelló municipal, d'acord? Uh-huh. Podríem estar pensant, doncs, amb algun hotel que ens pogués cedir, doncs, un espai gran, tipus menjador o tipus un hall espaciós, eh? Estem pensant en aquests espais. De fet, ja n'hem pensat, eh? Però per això primer ho comunicarem a les escoles, perquè també són ells els que han de també de veure quines possibilitats tenen aquests espais.
I en quant al professorat, estan mentalitzats d'aquesta nova manera amb la que potser hauran de treballar fins que no surti una vacuna?
De fet, el professorat és un col·lectiu que s'adapta a qualsevol novetat, eh? I jo sempre ho dic, jo mateixa, és a dir, abans que no ens acaben de donar una nova instrucció, ja estem pensant de quina manera la podem portar a terme de la manera més efectiva, eh? És un col·lectiu que sempre hi estem acostumats, és a dir, ja durant per exemple, jo porto molts anys en ensenyament i ja hi ha hagut modificacions amb el que són les avaluacions, modificacions amb la ràtio d'alumnes, modificacions en els protocols, i sempre els mestres ens anem adaptant perquè totes aquestes modificacions les puguem tirar endavant de la millor manera. Per tant, els mestres, doncs, a la que surtin aquestes orientacions pel setembre, doncs sí, s'adaptaran tan bé com podran.
Senyora Mateu, vostè...
Ho hem fet, perdona, eh?
No, digui, perdoni.
No, que parlava, per exemple, ara de les classes telemàtiques en línia. És a dir, ha estat d'avui per demà, hem de fer el seguiment dels nostres alumnes a través de les classes telemàtiques, i tothom ha fet cursos ràpids per posar-se al dia amb tot el que és el tema informàtic, i s'han tirat endavant les classes telemàtiques.
Vostè, que també és mestra, senyora Mateu, creu que els pares podem estar tranquils de cara al setembre? Ja no li dic aquest final de curs, però de cara al començament del proper? Estarem a punt?
Jo penso que les coses milloraran. Uh-huh. Eh? Les coses milloraran. I si el tema crisi sanitària, com deia l'altre dia el conseller Bargalló, no? L'emergència sanitària s'haurà convertit en una emergència educativa.
Sí, s'ho va dir.
per part del professorat i per part de les escoles s'intentarà arribar a tot l'alumnat tan bé com es pugui, eh? I posant tots els nostres esforços per poder arribar tant a l'alumnat com a les famílies, que és el que també s'està fent ara.
Bueno, i qui ens diu que igual al setembre la cosa se'ns ha normalitzat?
Per això és el que jo dic, no? Jo creuo els dits i si no podem començar amb el 100%, que almenys puguem començar, doncs jo ja firmaria amb el 80% de possibilitats de normalitat. Mm.
Quin dia torna a començar el curs, senyora Mateu?
Comença el dia 14 de juny.
14 de setembre.
Ara estic a veure molt juny, sí, sí.
Molt bé, senyora Mateu, vol dir alguna cosa més que potser jo no li hagi preguntat de la reunió d'ahir?
No, és a dir, tota la comunitat educativa de Calella doncs està en aquesta línia de poder arribar a tot l'alumnat, de poder tranquil·litzar les famílies i a l'espera d'aquestes orientacions la setmana que ve per intentar encarar el setembre de la millor manera.
Doncs esperem que així sigui. Gràcies, senyora Mateu, que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Són les 10:34, fem una pausa i parlem de tabac. Fins ara.
Ràdio Calella Televisió.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Des de Frankfurt la Riera volem informar que ja hem obert al públic. El nostre horari és de dilluns a diumenge de 9 del matí a 11 de la nit. A Frankfurt la Riera estem complint amb totes les mesures de seguretat establertes i disposem de gel hidroalcohòlic per als clients a diferents punts de les terrasses. Donat que treballar amb aquestes normes resulta més complicat, sabem que podem comptar amb la vostra comprensió i ajuda perquè tot resulti més fàcil i agradable per a tothom. Esperem amb molta il·lusió que els nostres clients i amics ens torneu a visitar. I per tancar aquesta falca de ràdio, us volem dir que a Frankfurt la Riera us esperem com sempre amb els braços oberts. Però aquesta vegada, és clar, de manera simbòlica. Gràcies i benvinguts. Frankfurt la Riera, el teu punt de trobada. Riera cap Aspre, Calella.
Lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. I a través d'aquesta nova web et proposem diferents opcions per adquirir i regalar llibres. Pots escollir els llibres i us els portem a casa. O podeu recollir-los a la llibreria quan s'acabi el confinament. O pots comprar el bal regal que vulguis i l'enviarem en format digital a l'adreça que ens indiquis. Es podrà bescanviar la llibreria quan acabi el confinament. Recorda, Lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. També ens trobaràs a llibreriesobertes.cat i a nombroses iniciatives editorials que estan sorgint aquests dies. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
RadioCalellaTV.cat.
Aquest diumenge es commemora el Dia Mundial Sense Tabac. Aquest 2020 es focalitza en protegir els joves de la manipulació de la indústria. Tenim en línia a Julià Cruz, metge infermer de la consulta del tabac del Cap de Calella. Hola, Julià.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé.
Com esteu al Cap? Ja més normalitzat tot?
Bé, a poc, sí. Ja des de fa un parell de setmanetes ja comencem a visitar encara molt, molt espaiadament, però sí, ja tornem a poc a poc a fer una vida més normal.
Clar, perquè durant aquests dos mesos de confinament la visita que feu a les persones que volen deixar de fumar ha quedat una miqueta en stand-by, no?
Sí, com totes les visites que feien presencials, doncs es van anul·lar totes les visites programades des de que va començar el confinament. Llavors, bàsicament, el que vaig fer els primers dies, tots els seguiments que tenia, doncs els vaig anar trucant, tot via telefònica, i les primeres visites les vam anul·lar. I fins la setmana passada no vam tornar a fer visites ja presencials, però bàsicament primeres visites, que després ja les següents seguirem fent via telefònica, de moment.
Quin volum de persones venen a la consulta ara mateix, per exemple, que volen deixar l'hàbit del tabac, Julià?
Doncs mira, des d'aquest mes de gener, que va entrar en vigor que van finançar part dels tractaments farmacològics, doncs hi ha hagut un augment bastant important. De fet, potser estem parlant de 3 o 4 vegades més que l'habitual. El fet que l'Estat pagui una bona part del tractament, doncs això ha motivat a molts fumadors que estaven encara en dubte i els ha fet decidir a deixar-ho. Ara mateix, els últims vaig estar calculant ahir, n'he visitat en 3 mesos més o menys uns 27 o 28 pacients. Alguns sí que la majoria estan encara en fase de que doncs, ho estan deixant, bueno, ho han deixat però sense que no han recaigut ni res. Hi ha alguns que han fet mig intent, que no han acabat de deixar-ho, però realment són molt bones xifres i esperem que aquest any el problema va ser que al març s'ha tallat tot de cop. Però, bueno,
clar.
Ja, jo encara tenim el llistat de tots els que van fer primeres visites, que els vaig trucant i els vaig reprogramant. I ahir em vaig visitar 5, fa una setmana també 5 més. També fem una visita cada hora per no acumular gent al CAP. I tots, la veritat, molt contents i amb moltes ganes.
Tens la sensació, Julià, que aquest confinament ha fet recaure en l'hàbit algunes persones que estaven deixant el mal hàbit de fumar? Sí?
Sí, m'he trobat amb algun pacient que havia començat al gener, per exemple, a fer l'intent o al febrer. Llavors, bueno, com que una cosa ja que no els podia seguir, doncs els vaig tocar cap uns mitjans d'abril i més d'un m'havia dit això, diu, hosti, que ara no tinc feina, m'he trobat en una situació d'això, l'estat a casa, doncs, evidentment, això fa que a la gent li costi més, això és clar.
Aquest any, aquest diumenge es commemora el Dia Mundial contra el Tabac i aquest any es vol incidir en protegir els joves de la manipulació que en fa l'indústria, no?
Exacte, sí, perquè de fet la indústria sempre busca l'estratègia per captar com nous clients, no? I sempre s'ha dit que la indústria de la tabaquera el que busca doncs, és el públic jove, que és el que fidelitzarà, buscar un client que ja ha fumat durant molts anys. No els interessa tampoc un adult que ja porta 20 anys fumant, perquè aquesta persona ja es quedarà una marca, ja no cal fer res. Ja no els joves, sobretot ara també amb el tema de les cigarretes electròniques, que és un tema que encara queda molta controvèrsia, no? Que és una falsa sensació de que no es fuma, però és una altra forma de fumar. Llavors les indústries bueno, busquen alternatives al que és la cigarreta convencional.
Bé, els metges estan alertant que la gent que vapeja, això de fumar això, les cigarretes electròniques, doncs estan començant a veure patologies greus dels pulmons, eh? Vull dir que la gent igual es pensa que això, doncs, com que ens han vengut la moto, de que això no ens perjudica la salut, i sí.
Sí, diuen que és innocu, però clar, fa relativament pocs anys que està en el mercat i encara no sabem ben bé quin impacte crearà al cap del temps, si fa un ús continuat. Inclús ara també hi ha el sistema de l'Equals, que és la marca de la Philip Morris, que és la Marlboro, que és un sistema d'escalfar com el tabac, que no crema, però l'escalfa. Llavors també diuen que és més segur i tal, però bueno, tampoc no deixa de ser nociu.
Hi ha molta gent jove que torna a fumar? O el jovent, ara que practica molt d'esport, que tenen molt l'esport, ja, que forma part ja de les seves tasques, del seu dia a dia, ja discriminen el tabac?
Encara no, encara costa. És un tema que sí que va com fluctuant. Hi ha èpoques que com que diuen que no es comença, bueno, es comença més o menys als 13-14 anys, això no ha canviat. I, de fet, encara es veu, sobretot, a vegades un repunt, a vegades amb aquestes edats, doncs més potser les noies que els nois, tot i que després els nois es mantenen potser més temps fumant, però encara és un tema que s'hauria de treballar més perquè amb els joves encara hi ha un interès bastant elevat de que siguin el tabac. Uh-huh. Clar, llavors això provocarà doncs, que siguin adults que seguiran fumant, en principi.
I fumen més els nois que les noies? Ho teniu això estudiat?
Més o menys, estem bastant equiparats, però ja dic, al principi del consum sembla que hi ha una mica de repunt de les noies, però després ja, ja canvia una miqueta, llavors és més o menys els nois. Uh-huh. Però sí que és cert que després d'aquesta edat de 13, 14, 15 anys, com que comencen a fumar, doncs potser les noies que van una mica més avançades, doncs sí que s'ha vist en els últims estudis que realment les noies hi ha una miqueta, no és valla diferència, però sí que hi ha una miqueta de repunt en favor de les noies. Llavors també és una cosa que l'antena també influeix.
Julià, és més fàcil ara deixar de fumar? Ho dic per tota la farmacologia que ajuda a les persones que no són capaces de deixar-ho d'una forma natural.
Bé, sempre hi ha hagut el tractament farmacològic, però com deia abans, el fet que estigui finançat i no haver de pagar un preu tan elevat pel tractament, doncs això ha motivat moltíssima gent. Abans tu l'oferies pel tractament i molta gent es feia enrere pel preu.
Què valia?
En canvi ara...
Què valia?
Doncs el tractament mensual era uns 125 euros.
Mare meva.
Que ja més o menys és el que costa un paquet al dia.
Estem parlant del Champix, es diu? Champix?
El Champix, sí. El Champix, sí. Mm-hmm. L'altre, fins demà, que és un parell més econòmic, però bueno, tampoc, més o menys rondava. Des que els dos estan finançats, doncs clar, es paga només la part proporcional de cadascú i igualment van baixar preus. Ara estem pagant uns 30, 40 euros, depèn de la persona. O sigui que és una baixada important. I ja et dic, des del gener hi ha hagut un augment de la demanda de visites, de primers visites, vaig tenir una llista d'espera per això, perquè molta gent que va sentir això, que estava finançat i tothom volia deixar de fumar.
I aquest medicament què fa exactament? Inhibeix el síndrome d'abstinència o què fa? Com actua
sí,
el nostre cos?
Sí, exacte. El Champix, sobretot, és un bloquejador de l'efecte que fa nicotina a nivell cerebral. Uh-huh. O sigui, quan fumem, la nicotina actua en una zona del cervell molt concreta que segrega una substància que és la dopamina. Llavors, això és el que dona el plaer, el benestar. Però això també és el que crea l'addicció. Uh-huh. Aleshores, el Champix el que fa és un bloqueig parcial d'això, per tant, el que fa és com de fer les ganes de fumar. Molta gent m'explica que aquell mono, no? aquella abstinència que havien notat altres vegades que havien fet algun intent, doncs amb el Champix realment no ho nota molt, molt puntualment. Uh-huh. I és un tractament que ens funciona molt bé. Té alguns efectes secundaris que la majoria es toleren bastant bé, però a vegades sí que hi ha gent que, doncs, com tot medicament, no li funciona.
Quins són aquests efectes secundaris? Quins són?
El més habitual són les nàusees, a vegades també una mica d'insomni, també somnis com a normal, somiar més del compte.
Però, bueno, això ho fa també la síndrome d'abstinència, no?, una miqueta.
En algunes coses sí, clar. Sí, exacte. Uh-huh. El restrenyiment també seria bastant habitual. Uh-huh. Són coses que vas entre les dues coses sense mesclen.
Què els diries a la gent que t'està escoltant ara mateix per la ràdio o que et veu per la tele? Què els diries? Hi ha algú, t'haig de dir que tinc algun company per aquí que es tapa les orelles que no vol sentir el que hauria de sentir, però va.
Quan vulgui ja sap on som. Ja sap
exacte,
on som.
Exacte. Què els hi podem
sempre
dir?
Sempre recomanem, però mai forcem. Doncs que justament aquesta setmana, aquest any no hem fet cap activitat, normalment sempre fèiem activitats de la comunitat, no?, pel tabaquisme, doncs aquest any amb el Covid estem que no podem fer cap activitat. Doncs des d'aquí aprofitar i engrescar a qualsevol persona que vulgui fer intent, que sempre és bon moment, no hi ha excuses, que deixar de fumar sempre és salut.
És salut i després que et trobes tan bé i a més que et sents molt com a molt poderós perquè dius, he pogut,
exacte.
No? He pogut.
Sí, tu ja saps prou, sí.
Molt bé, Julià, doncs...
No, realment és un bon una bona opció.
Enhorabona per la feina i a seguir donant bons consells. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí.
10:47, fem una pausa i parlem amb Jaume Rovelló.
RadioCalellaTV.cat.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars.
Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Netipolit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general, tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
El pressupost 2020 aposta per un país de prosperitat compartida. Els comptes d'aquest any preveuen un increment de recursos en els serveis públics. Treballem per reduir les desigualtats socials, de gènere i de territori, i per promoure l'economia productiva i del coneixement. A més, l'horitzó zero emissions i residus és un objectiu clau per fer front a l'emergència climàtica. El pressupost augmenta en més de 3.000 milions d'euros i es destinaran més de 900 milions d'euros a salut i més de 800 milions d'euros a educació respecte al 2017. Pressupostos 2020. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió.
És divendres i el cos ho sap, i avui toca parlar de música amb el Jaun Rovelló, que és el Sergi Camps. Hola, Sergi.
Bones. Hola. Què tal?
Escolta'm, us esperava tots tres? Què ha passat?
Que no anava bé la connexió, no sé què passa.
Segur o estan dormint?
Un d'ells em sembla que està dormint, però l'altre està per aquí i no pot. M'està enviant whatsapps tot el rato.
Escolta, us dieu Jaun Rovelló. T'he de dir una cosa, que ahir quan buscàvem informació em van sortir totes les espècies de bolets habides i por haver. Però de vosaltres vaig trobar molt poca cosa.
Bueno, depèn. Hi ha gent que ho escriu amb bo i és amb bu.
Ah, jo ho vaig escriure amb bo. O així ho hem escrit malament. Jung Rovelló.
Sí, Jung Y-U-N-G.
Sí, però Rovelló és amb bo, no? Rovelló.
Sí, Rovelló, sí.
Ah, doncs això, doncs em van sortir totes les espècies.
Informació no en trobaràs, cançons les que vulguis, però informació no massa, sí que és veritat.
I com és que no esteu molt presents a la xarxa?
Perquè, bueno, ara, aquests dos últims anys només hem publicat a YouTube i Spotify i tot això, però el que és entrevistes i tal, a iCat sí que n'hi ha un parell o tres, però no, tampoc ens havia interessat molt. Ara aquest any sí que, com que ara acabem de firmar amb un segell i tal, sí que ens ficarem més a tope amb el tema xarxes i tot.
A veure, explica'm amb qui heu firmat, va.
Ara amb Pickup, però la part de lírics.
I això us suposarà un salt a vosaltres? Perquè sou tres, vosaltres sou tres. Sou tu, sí. El Garrido, el David i el Jordi Roger, sí. No?
Sí, perquè bueno, nosaltres ara el Garrido i el Jordi fan el que és la part de bases i producció i tot això, perquè jo no en tinc ni idea, i llavors jo canto i tal. I ara, com que al setembre traurem un àlbum, doncs el farem amb editorial.
Un àlbum de què? De quantes cançons?
Oh! Esperem que 12, però no ho crec. Jo suposo que seran 8 o 6 al final.
Quina és la música que fa Jaun Rovelló? Sergi, explica'ns-la.
Nosaltres intentem fer trap, però però marxant una mica dels tòpics de putes i drogues, si es pot dir, no sé si es pot dir, i parlem més de, pues, de lo que som cambrers, vivim a la costa, vivim a Calella, i aquí no hi ha ni armes ni, ni tonteries. Bueno, almenys nosaltres no en tenim.
Uh-huh.
I nosaltres ara, bueno, ara el disco que traurem té molt a veure amb les habaneres i recuperem una mica també tradicions catalanes i coses d'aquestes.
És a dir, que fusiones el so tradicional de l'habanera amb el trap?
Sí, això és el que farem aquest any.
Uh-huh.
Aquesta és la idea.
Però d'alguna...
De parlar una mica...
Sí, digues, digues.
Modernitzar una mica les habaneres i parlar del que parlaven les habaneres de la costa, de sortir a pescar, dels pobles d'aquí, de les tradicions que tenim la gent de mar, també de la manera que parlem, com vivim el viure davant del mar i tot,
uh-huh.
I modernitzar una mica les habaneres, però fer-ho més actual.
Com parlem la gent del mar, o la gent que vivim a prop del mar, Sergi?
Pues, primer, jo no sé si hi ha una altra comarca a Catalunya que sempre diguin que són d'allà. Nosaltres sempre que anem a Barcelona o anem por ahí, som del Maresme i ni t'oblides del poble que ets. I després, nosaltres anem a Marc...
I tant.
Nosaltres anem a la...
El bot de l'aigua, eh?
Exacte.
I tant, sí que anem
el
a Marc.
El bot de l'aigua... Sí. A baix a Marc anem nosaltres, no anem a la platja.
Sí, sí. Sí, sí. Les lletres les fas tu, Sergi?
Sí, ara de moment totes sí, però les del nou disc hi ha alguna que no, que l'haurà fet el Jordi o el David.
I aquestes lletres formen part de les teves vivències? Amb què t'inspires?
Normalment... Les cançons que estem fent ara sí que són molt de... Pues, n'hi ha un parell que són de crítica a tota aquesta gent que pues, són catalans i parlen com si fossin de Compton o d'Atlanta. Algunes que parlen de la nostra realitat com a gent precaritzada i que malvivim del turisme. Mm. I depèn, sí, però el nou disc sí que és més... Potser toquem alguns temes més polítics... Intentem també reflectir una mica la realitat que vivim.
Et diries, Sergi, que el trap és la nova cançó de protesta?
Depèn. Aquí a Catalunya jo crec que no. Mm-hmm. Però a Espanya sí que hi ha hagut grups així més protesta i tal. Però alhora també, no sé, jo crec que és el nou pop més que la nova cançó protesta.
I aquest estiu què? Que tenim un estiu molt incert per tot el sector cultural. No sé si teníeu un bon estiu d'actuacions, si teníeu prevista alguna gira.
Teníem un bon hivern, però l'estiu res de res, ja n'hi vam mirar. A la que van dir tot el del Covid ja vam anul·lar i vam dir pues fem, ens dediquem a treure el disco per setembre i passem de buscar concerts i ni de res.
Però teníeu, em dius que teníeu un bon hivern, és a dir que al final d'aquest hivern s'us han suspès actuacions, no?
Sí, 4 o 5, més o menys.
Mm-hmm.
Sí, però bueno, no passa res tampoc. Vull dir, ara ens centrarem en treure el disc, que surti bé tot, i l'any que ve ja veurem si no hi ha un altre cop un rebrot d'aquest.
Esperem que no, esperem que no.
Esperem que no, suposo que podrem fer concerts l'any que ve.
Sergi, les persones que vulguin consultar la vostra música, on ho poden fer-ho?
És a Spotify, Apple Music, YouTube, a tot arreu. A YouTube tenim totes les cançons penjades amb videoclips i tal, molt caseros, que ens els hem fet tots nosaltres. I a Spotify ja estan les cançons soles i també hi ha bastanta gent que ho mira més per Spotify que per YouTube.
Perquè la realització dels videoclips i tot això, us ho feu tot vosaltres?
Sí, bueno, jo vaig començar amb un altre productor i ell era el que em feia els vídeos i tot, i ara amb els nous, doncs sí, ens ho seguim fent nosaltres tot. Els vídeos els fa un col·lega com pot o nosaltres amb una càmera on te puguem i com puguem.
Us heu postulat per actuar en alguna ocasió a les barraques, per exemple, aquí a Calella? Tu que ets d'aquí, Sergi?
Ojalà, però l'Ajuntament a la gent d'aquí no li fa cas.
Què dius?
però jo crec que no.
Però us heu anat a oferir o no?
Jo em sembla que sí que ens vam oferir
l'any passat. Em sembla que sí, sí o no? A veure.
Perquè pensa que tenim el correu que enviem a tots els ajuntaments, llavors suposo que sí, però si jo dic el cartell de barraques dels últims 10 anys, no sé si hi ha cap grup de Calella.
Ja, doncs es tracta d'anar-vos a oferir, no? Igual, igual a partir d'aquesta entrevista, no?
Exacte.
Els hi vols dir alguna cosa? Vols aprofitar per dir alguna cosa?
A l'ajuntament?
No sé, a qui tu vulguis.
Que primer que no posin un Aldi a Calella, que és innecessari, i es carrega tot el comerç local.
Sí.
I nosaltres ens
a l'Audi també surten les vostres cançons, Sergi?
Sortirà, jo crec que sortirà d'aquí poc.
Molt bé.
I espero que no surti en físic. I que apoyin més el comerç local, que sembla que a vegades ens oblidem.
I en quant a les teves cançons i la teva música?
Pues qui vulgui passar-s'hi que ho escolti, que és una música diferent, que també ara Catalunya està creixent bastant, que no és el que estem acostumats i tal, i que no es quedin amb les imatges dels típics tatuats amb drogues i tal, que també hi ha gent que no fem aquestes coses.
I tant, molta, més, més de l'altra. Més que de l'altra. Molt bé, Sergi, ens quedem sense temps. Una abraçada. Esperem veure't per Calella. Anirem al teu concert, segur.
Aviam l'any que ve si ens deixen tocar barraca.
Molt bé, que vagi bé. Acabem amb música dels Oasis. Avui, Fanch, Noé Gallagher. Tornem dilluns, al fil de les 10. Adéu-siau, que vagi bé.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.